Catalunya Ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, fa una estona t'hem vist a TV3 amb la Melero.
Sí.
Has parlat molt bé, s'ha de dir. Has fet una cosa que és de... Bueno, que s'ha de ser valenta per fer el que has fet, que és explicar una cosa que vas viure fa uns quants anys.
Sí, en un entorn laboral.
Ho sentim? Va.
Marta, bon dia i ben tornada. El Tot es mou i bon any, malgrat... Em sap greu retrobar-me amb tu amb aquest tema.
Bon dia, Helena, i bon dia al Tot es mou, que ja sabeu que us estimo moltíssim.
Igualment.
La veritat és que he dormit molt malament i no m'ho esperava, perquè tenia tant coll avall totes aquestes situacions que van passar. Per posar unes dates aproximades del 2016 al 2019, més o menys, és quan vaig viure aquestes experiències. I gràcies a aquest efecte dòmino que estàveu comentant ara, se'ns estan removent coses, estem recordant coses que vam viure i que vam acceptar i que vam tolerar. Per què ho fem ara? Doncs perquè això, perquè tothom s'animi a denunciar les coses que ha viscut. I també per una altra cosa, perquè estic llegint també molts comentaris de gent de per què ho dieu ara? Sisplau, deixem les companyes en pau, respectem els seus tempos i assenyalem justament l'altra banda. La banda que tolerava aquests comentaris, la banda que els aplaudia, que reia les gràcies, la banda que ho veia i no deia res. Posem el focus en tots aquests companys i animem-los també a denunciar coses que han vist. Per favor, que no es quedi només en una cosa nostra.
2016-2019, Marta, són 3 anys de tortura.
També et diré que jo crec que estic en un moment que em sento còmode de dir on era. Com que no vaig ser l'única, crec que no he estat l'última, i era una cosa sistemàtica que passava amb moltes dones, em veig amb prou confiança de dir que era el grup Flash, que és el grup que té les emissores Flash FM i Flashback. Jo no era cap excepció i no recordo aquests 3 anys com uns anys de tortura, Helena. És aquesta cosa. Jo vaig ser molt feliç allà. Tenia un programa, m'ho passava molt bé amb el meu company Jordi Belis, que sempre va ser un refugi per mi i a qui m'estimo moltíssim. Vaig emportar grans amistats d'allà. Però hi havia comentaris i a les dones se'ns tractava d'una manera que semblaven objectes pel gaudi dels homes.
Bé, tot això és una trucada que t'han fet aquest matí, Marta. Bé, fa una estona, per un tuit que vas publicar ahir al vespre, que si et sembla el llegeixo perquè la gent estigui al cas, on vas explicar: a una de les emissores on vaig treballar, un company va veure'm a l'ascensor i li va dir a un altre que entre els dos em podrien violar. Vaig haver de baixar amb ells. Comentaris com aquests eren el pa de cada dia. Gràcies a totes les dones que estan obrint camí. Era una història que, diguéssim, internament nosaltres coneixíem, la Juliana i jo, perquè n'havíem parlat alguna vegada, i ahir al vespre vas dir...
Toca
explicar-ho i bé, no sé com t'has sentit i tot.
Em sento molt remoguda, amb un punt de nervis i amb la sensació d'haver de tornar a digerir coses que ja van passar. Jo les tenia ja, no sé, superadíssimes. És que en aquell moment tampoc li vaig donar tanta importància. Ha estat una mica gràcies a les companyes, a l'Anna Polo, a la Mar Bermúdez, tota la gent que s'està animant, que comences a dir prou. És que, de veritat, prou. Entre moltes companyes de professió sí que havíem dit aquest mito ha d'arribar. El mito de la comunicació entre nosaltres internament, i de vegades aquí al programa també ho dèiem, això ha d'arribar.
Totalment.
Les coses han de parar, han de canviar moltes, moltes, moltes dinàmiques, i hauria de passar ara, i potser sí que ara és el moment.
Home, de moment està passant, gràcies a gent com tu també que està explicant la seva història. Per mi el més greu de tot això és que nosaltres sabem aquestes històries, que com tu dius, fa anys que es comenten dins del sector de aquest ha fet això, aquest ha fet allò altre, i en realitat jo estic segura que tota aquesta gent, tots aquests homes que han tingut aquestes actituds, no són conscients d'això. Que em sembla tan demencial, perquè les tenen tan interioritzades que no se n'han ni adonat de que això va passar. És una cosa tan boja, i espero que tot això també serveixi perquè ells reflexionin, perquè com dius tu, sempre posem el punt de mira en les persones que ho estan denunciant en comptes de el que estan denunciant i a qui estan denunciant, que són una sèrie d'homes que tota la vida s'han sentit còmodes de fer i tenir unes actituds fastigoses.
Els homes i les empreses. Que canviïn coses allà també. Protocols, punts de referència, punts liles, digue-li com vulguis. Però sí, que canviïn coses i que les dones per fi se sentin segures quan vagin a la feina.
Però està clar, com que els jefes moltes vegades són ja els primers que perpetuen totes aquestes... sí, sí. Actituds.
Tal qual.
I llavors hi ha una majoria silenciosa que hem viscut moltes d'aquestes situacions.
Sí, perquè Roger, tu i jo vam compartir.
Vam compartir...
No vam compartir els mateixos anys.
No, però vam compartir feines, sí, sí, a la mateixa empresa.
I tu en una època molt pitjor, que es devien veure coses tremendes.
Bueno, jo com molts nois i molts homes hem vist aquestes situacions, de les quals de manera directa no hem participat, però sí que hem guardat silenci i hem, sense saber-ho, d'alguna manera, encobert aquestes actituds, i que jo ara, quan tu expliques aquestes històries, jo penso, hòstia, doncs jo segurament era allà i tampoc em va semblar una cosa...
Ni alarmant ni preocupant,
no,
és que ho normalitzàvem. És a dir, jo la primera.
Però per això és tan important tot aquest moviment,
totalment,
perquè ens n'adonem que no es pot normalitzar,
sí,
tot això.
Per prendre'n consciència. Bé, Marta, doncs res, gràcies per haver-ho explicat i haver-ho compartit amb tothom.
A vosaltres per donar-me la confiança, perquè de veritat jo no m'atrevia a dir el nom de l'empresa.
Totalment, era un dubte que tenies des de fa uns quants dies.
I respecto, que molt la gent
parlant,
respecto molt la gent que està fent denúncies i que no està dient nom i cognoms ni noms d'empreses, però he pensat que ara sí, perquè... Sí que sento que els dec alguna cosa, perquè penso que sense ells jo no seria on soc, que allà vaig començar i vaig fer-me gran professionalment i vaig entendre moltes coses del món de la comunicació, però alhora penso, ara em sento prou segura, estic en un entorn seguríssim, en una casa que m'estimo molt, on em sento superprotegida i amb uns companys immillorables a qui els donaria les claus de casa i la meva vida. Així que ara em sento amb prou força per dir-ho i per fer... No em vull declarar portaveu, però malauradament... Puc parlar per moltes altres companyes que van treballar en el grup Flash i que van patir coses intolerables.
Doncs res, gràcies per la confiança i per haver-ho fet públic avui a TV3 i també a Catalunya Ràdio. Posem-hi música, és la nova de la Muixca. A veure com sona, puja.
Del teu cor la becària i tu jugues a portar la contrària. L'unitzem amb l'aire. Cariño, crec que no et queda gaire, però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigues al tanto, però mi amor no m'aguanto.
És el primer cop que la sento i m'està agradant.
Com entra?
I a mi em costa que m'entrin les coses i m'ha entrat de seguida.
Sort que tenim gent com la Muixca en aquest país i no és broma. No és broma, ho penso molt jo, això, Que la Muixca està fent, com va dir 31 fam, parlant d'ells mateixos, però bueno, hem fet més per aquesta llengua que el president. La Muixca ha tret aquesta cançó que es diu Lotus, una cançó que, com heu pogut veure, és molt romàntica, i el videoclip està feta a partir de vídeos molt casolans. I ahir em va obrir la meva germana petita, que és gran fan de la Muixca, evidentment, dient-me, Juliana, urgent, mira't ara mateix el videoclip. Perquè entre aquests vídeos casolans hi ha moltes imatges que s'entenen que són moments que han compartit amb la Uineta, la Marta Ros, que és la parella actual de la Muixca, amb qui estan enamoradíssimes, no? Escenes d'elles anant amb moto, totes les escenes s'alimitzen, surt a la cara a la Uineta, però podem veure perfectament que és ella. Això vol dir, ella fa uns ullets, la Muixca?
No, és increïble l'amor que hi ha en aquests ulls,
Estan molt enamorades i jo crec que estan a dos dies ja de portar-ho més públicament. Que tothom
tampoc
sabia que estan juntes.
Tampoc ho porten d'amagat, ben bé.
No és secret, però no han penjat mai cap foto fent-se un petó, m'entens?
Ja. Crec que se'n moren de ganes,
Ella, la Uineta, sobretot, crec jo. Perquè la Muixca potser té més aquesta aura d'artista que li agrada com tal, i l'altre ja m'ho va dir, soc molt oversharing, m'agrada molt compartir les coses, no? Per mi és inevitable fer-ho.
Però hi haurà un moment que la Muixca dirà... Avui és el dia.
Faran crosspost.
I veurem la foto.
Uau. Jo crec que això seria tan positiu per aquest país, perquè necessitem una parella de dues dones icòniques de la generació Z que representin a totes les noies que hi ha en aquest món.
Totalment, totalment. Bueno, a veure si la pengen. De moment podeu sentir aquesta nova cançó que es diu Lotus. I seguim parlant de música. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Per parlar de Ginestar, el grup de pop català format pels dos germans Serrasolses, que publicaven ahir al seu Instagram una col·laboració musical. És una cançó que sortirà el pròxim 15 de gener i que es dirà Deixar-se anar la mà. Per què és important aquesta cançó per nosaltres?
Clar, no és que de sobte que heu sintonitzat
No.
Aquesta cançó, que vindrà d'aquí pocs dies, és especial per nosaltres perquè és una col·laboració on cantaran en Pau Serrasolses, amb la Laia Manzanares.
Uau!
L'actriu catalana que molts veu conèixer, Merlí. Per entendre la magnitud d'aquest safreig de nínxol, cal començar pel principi. Acompanyeu-me en aquest viatge. Que la vida sempre és una opció. Sasha Resolses, cantant de Ginestar, nascut el 1994 a Barcelona, exactament igual que la Laia, també del 94 i també de la capital. En Pau i la Laia, que fa gràcia perquè es diuen igual que els protagonistes de la Pilarín, era inevitable que un dia es trobessin, que es coneguessin, no? Que tinguessin amics en comú, que compartissin alguns espais. El que no era inevitable era l'amor, però va passar. Es van sorprendre mútuament enamorant-se perdudament l'any 2021. Van viure una història d'amor, van ser parella, a tots ens va fer molta il·lusió perquè sempre ens han funcionat molt les parelles nostrades, les parelles que són nostres, no? La cosa aquesta, la típica parella de famosos nínxol de catalans. Nosaltres això ens tira.
Perquè te'ls sents teus, vull dir que sí.
Sí, sí, per això, quan les coses van malament...
És un disgust. Però saps per què, també? Perquè com que ningú en parla gaire, o fins que nosaltres no vam arribar... per posar-me una medalla. Ningú en parlava gaire. Sempre hi ha hagut com una aura de misteri, saps, amb aquestes parelles, perquè tu saps que l'Anna Saúl i el Joel Joan estan junts, però no transcendeixen tantes coses a la premsa ni a la població. Mm. Llavors, sempre hi ha com aquest punt de misteri. Una història d'amor que ells sí que van compartir sobretot a l'Instagram, no? Així un compte gotes, hi havia moltes publicacions que feien mútuament l'un de l'altre, també van passar plegats per catifes vermelles, fins i tot van col·laborar ja, perquè la Laia va participar en algun videoclip de Ginestar com a actriu, els vam veure de viatge, vam veure Instastories amb ressaca, la Laia amb la família d'en Pau.
Ai, per favor...
Bueno, ja saps com acaba, aquesta
història. Sí, l'únic que m'he posat tan a dins, ho explicaves tan bé...
Sí, sí, que fa...
Que anaves seguint el fil.
No, i que potser no està païda, aquesta ruptura, per nosaltres.
Per nosaltres.
Per nosaltres.
Per mi ja et dic que no, que amb el greu que em sap ara mateix...
Com passa sovint, l'amor va acabar? Bueno, l'amor segur que no, però el motor que feia que fossin parella va desaparèixer.
El dièsel.
Al setembre del 2023, en Pau, d'alguna manera, ho feia públic a la seva plataforma, a X... Deia, una de les coses que porto fatal de la música és que la sensació que vaig intentar descriure i les èpoques boniques s'acaben. I la cançó ha de sortir igual i cantar-la un parell d'anys com a mínim. Surt aquesta nit i estic tremolant.
Oi, ha de ser molt dur, eh?
Ha de ser duríssim. Ell feia referència en aquest tuit a l'estrena d'En Bategues, que és una cançó d'amor eufòric que en Pau va escriure a la Laia quan estaven junts, però que es va publicar quan ja feia bastant que no anaven plegats.
Uf.
Estava pensant que difícil haver d'interpretar aquesta cançó si no ho tens paït del tot, perquè, vaja, explica coses molt boniques i és fàcil que et trenquis.
I potser tens la sensació que ja no ets aquella persona i que has de fer d'actor.
Sí.
I creure-t'ho.
De sobte... tens un grup de versions. Cantes cançons que no són
teves. Una altra versió de tu.
Són d'una altra, sí. D'un Pau, que ja no ets tu, en el seu cas, saps?
Clar, però llavors què has de fer? Les has de llançar a la paperera? Perquè
no.
També era sincer el que vas escriure en el seu moment. El problema és interpretar-la i tornar-la a escoltar.
Que potser és terapèutic, eh? Vull dir, cantar-la
no,
i... No ho sé.
No
l'hauríem
sé.
De demanar amb ell, però... Clar.
Després de tota aquesta etapa separats i de nosaltres no sabem massa cosa de la seva vida sentimental, no? ni de cap dels dos, ni d'ells dos plegats, ara, de sobte, ens sorprenen anunciant que publiquen plegats Deixar-se anar la mà, que és una cançó sobre, podríem dir, les ruptures amb amor, amigables, i n'hem pogut sentir aquest avançament.
Vull veure't complir tots els somnis i totes les pel·lis que et queden per fer. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé i el Guillem també.
Serà una...
No,
una
no,
cançó que fotrà plorera.
Caurà Catalunya!
Hòstia, és que tan sols amb aquests tres versos ja m'ha afectat.
I el riuret d'ella. Perquè, clar, aquest és un vídeo, aquest àudio surt d'un vídeo d'ells dos a l'estudi gravant i se sent com el riure d'ella amb lo de que la mare sempre estigui bé.
Això és trencador.
Sí.
Perquè és el que penses normalment dels teus ex amb qui acabes molt bé i a qui t'estimes.
Mm.
Hòstia, que dur.
Això no només és un carmel pels qui seguim aquesta mena de safrejos de nínxol, és també una declaració d'intencions, com sempre, amb Ginestar, gairebé política. És aquesta manera, no, que tenen ells de vendre un discurs positiu sobre les ruptures i sobre els exnòvios, reivindicant que existeix una manera única de deixar-ho i que després pots mantenir una bona relació. Nosaltres a casa això no ho hem provat gaire, Però bueno, estem oberts, mai se sap.
Sí, no, home, no, mai diguis mai.
Mai diguis mai, però així d'entrada a nosaltres ens costa, tenim les nostres... Ells estan al 2200,
sí.
I nosaltres
sempre
estem al 2020.
Van molt avançats. No els atraparem mai, eh?
No, no. Cap intenció, eh?
No, perquè ells haurien de frenar i nosaltres no podem accelerar-ho tant.
Nosaltres anem lents.
Perquè anem lluny.
Bueno,
no tan lluny com ells, eh?
No, perquè anem on podem.
Anem on podem.
Anem on podem.
Que és, potser sí, que és... Bueno. En Pau i la Laia no ens han volgut fer cap declaració per àudio. Això ja us ho dic ara. Ells deuen pensar que amb la cançó ja n'hi ha prou, que també em sembla bé.
Mira, si ha contestat la Laia, però em sembla que no volíem parlar cap dels dos, eh? I em sembla bé.
Potser ja ho han dit tota la cançó, igual no han d'afegir res més.
Efectivament. Però en Pau sí que m'ha compartit que és una cançó que ell va compondre fa poc més d'un any i que aquest estiu va decidir compartir-la amb la Laia perquè estaven millor, no? Les ferides de la relació d'alguna manera s'estaven curant i a partir d'aquí es va començar a gestar aquesta col·laboració. Ara que la Laia també està dins del món de la música perquè té un grup amb la seva companya, també actriu, Elisabet Casanovas, que es diu Grupis. Per tant, tot va una mica en sintonia. Escoltarem la cançó amb moltes ganes el dia 15 de gener.
La podem tornar a posar, Benja? Perquè és que jo necessito tornar-la a sentir.
Molt xula, però no és... Aquesta ja existeix.
Aquesta ja existeix.
Aquesta
és
la... ja existeix.
Deixar-se anar a la mà, que és aquesta...
Això, això. I tots els somnis i totes les pel·lis que et queden per fer. Que et cuidis com cuides els altres. Sisplau, que ta mare sempre estigui bé. I el Guillem també.
Estem sentint la versió des de l'estudi gravat amb el mòbil, que se sent fins i tot la claqueta, però ja veiem per on van els trets i la Marta està completament...
No, serà una de les cançons de l'any, eh?
Jo penso que sí.
L'analitzarem el dia 15.
Totalment.
Que és dimecres des de la setmana vinent.
Tota la lletra, i en Pau, si li ve de gust, i a la Laia m'agradaria que entressin a comentar-la amb nosaltres.
Haurien de venir
si ve de
presencialment.
No,
si
els
volen
forcem,
venir aquí...
no els forcem.
No els forcem.
Dic, els meus somnis, els nostres somnis,
no,
sí.
Els nostres somnis,
i perdona, quan diem nosaltres, aquest nosaltres no som nosaltres tres, eh?
Catalunya.
És el país.
Sí. Hòstia, estàs fotent una pressió, hòstia, sí. Ara mateix.
És que això no havia passat mai, pot ser.
Sí que havia... Bueno, a veure, el Lil Dami, Referents,
sí,
va fer ja una cançó amb la seva exnòvia, Marta Mas, fotògrafa, cantant plegats també sobre una ruptura d'un dia ens trobarem al tren i potser no tindrem res a dir-nos, etc. Això dintre del món català... Les nostres parelles de nínxol catalanes
els
fa molt que
els nostres músics van avançats.
Van molt avançats. Això a Espanya no passa.
No passa, no
Espanya
passa.
Sí que no ho hem vist mai.
D'aquí uns anys ho començarem a veure. 7 minuts i 2 quarts d'una del migdia.
Un cuerpo que hipnotiza, pite de rojo pa l'envidia, va con la mente fría.
És el moment d'actualitzar una de les carpetes que arrosseguem del 2024, la dels cantants argentins Emilia Mernes i Duki, que van tenir una crisi a finals d'any, després se'ls va tornar a veure junts, i ara no sabem com han començat el 2025. I jo us haig de dir que encara segueixo obsessionat amb allò que ens vas explicar tu, Marta, que ella li van portar un nou potxer, que li van anar a buscar no sé on...
I després se'l va trobar a terra.
I els va quedar per terra, va acabar a
el
terra.
El rodatge de Carita Triste, que és aquesta cançó que té l'Emília amb l'Anna Mena.
Jo...
Bastant grossa, aquesta exclusiva.
Amb l'ou potxer.
El 2024 la Marta va dur només una exclusiva, però... té tant de poder aquesta exclusió, no, i la recordem tant que val com si fossin 15.
Té una força la paraula o potser, que sí.
Total.
Bé, centrem-nos ara en aquesta trama d'amor i desamor, que és la de l'Emília i en Duki. No sé si és el Pau Serrasolses i la Laia Matanares de l'Argentina, però poc li falta.
Segurament.
Poc li falta. Voleu que refresquem la memòria? Perquè és que han passat tantes coses. Ui, que sí. Jo entendria que algú vagi despistat.
Cuando lo vi con su cara de malo, me enamoré y no puedo negarlo.
Us presento l'Emília, que és una diva pop argentina que ha col·laborat amb cantants com, dèiem, Anna Mena, Nati Peluso, la nostra Aitana, també, amb un àlbum que es diu MP3, que és excel·lent, totes les cançons, de principi a final, i feia uns 3 anys que sortia amb un nòvio, Gangsta, a qui dedica aquesta cançó que està sonant, que és un raper també argentí, amb qui, a priori, i tirant de molt prejudici, diries que no tenen absolutament res en comú, però amb qui resulta que hi havia una química irrefrenable i amb qui es van enamorar a primera vista. De fet, aquí, en aquesta cançó que va publicar el mes d'octubre, Novio Gangsta, ella explica com d'enamorada estan, com es van conèixer, com va ser allò química, només a admirar-se. I és una cançó que no va acabar de ser un talismà per la parella, perquè al cap de no res, tot va saltar pels aires.
Avui només històries d'amor tristes, eh?
Hòstia, avui el Michael Giacchino, que és el compositor de la banda sonora d'A...
Està
facturant molt, eh?
És que avui, quan estava fent el guió de la Laia Manzanares i el Pau, al principi he escrit, com que ara les relacions sempre passa això que s'acaben, I després he pensat, en realitat, abans també s'acabaven, però d'una altra manera, perquè l'amor també marxava, el que passa que la gent s'havia de quedar seguia, sí, perquè era tot sí. diferent. Però,
tia, tu eres negacionista que l'amor acabava. Ara com ho portes?
L'amor, a veure...
L'enamorament acaba.
Això, posem això els punts científic. Sobre les...
L'enamorament, això és matemàtic.
I gràcies a Déu que acaba. Perquè l'enamorament, si dura massa, és un infern. La gràcia de l'enamorament és que és un moment. És com aquell primer glob de cervesa, però si tota la cervesa fos
totalment,
així,
clar,
fa il·lusió, llavors.
Sí, és la
bueno, i que no ho pots suportar com a humà, eh?
No, mai no estem massa. Preparats.
Aquella felicitat tan bèstia esgota.
Pateria.
Arribes a casa destrossat.
Totalment.
No físicament, toca. La musculatura no t'aguanta perquè el cor batega com un boig.
Totalment. Jo crec que l'amor pot durar tota la vida. El que passa que és aquesta frase tan típica, però que és la veritat que l'amor es transforma, no?, i passa a ser altres coses.
I també s'acaba.
Sí. A vegades hi ha exnòvios que hi ha exnòvios que si els atropellés un tramvia em seria igual. És així.
Hosti.
Concretament un.
Val.
Bueno, dos.
No, pensava que anaves a rectificar.
Hem posat aquesta sintonia...
Perdona, va, Marta,
seguim. No, hem posat aquesta sintonia més trista perquè recordem que fa cosa d'uns 2 mesos i mig o així, una fan d'en Duki, que és aquest raper gentí que sortia amb l'Emília Mernes, va revelar que havien mantingut converses de caràcter explícitament sexual amb intercanvi d'imatges inclòs. I això va córrer com la pólvora a xarxes, i ho vam comentar aquí, i això que no havíem parlat mai d'ells, però la bola s'estava fent tan grossa que era impossible no parlar-ne. Llavors, és veritat que alguns a xarxes acusaven aquesta noia, aquesta fan, de mentidera i d'haver utilitzat la intel·ligència artificial per enfonsar en Duki. D'altres, senzillament, eren negacionistes perquè bancaven molt aquesta relació i deien que no, que eren els seus pares, aquestes coses que fem molts de romantitzar i de tenir ídols com a parelles.
Quan llavors, no saps res, a més d'ells.
No saps res de com funcionen, exacte, però també funcionem així els éssers humans.
És veritat.
Però el cas és que ni en Duki ni l'Emília deien res. Fins que ella va haver d'actuar a la gala dels Latin Grammy, quin dia aquell, i després del show va trencar-se en mil bocins.
Perdón, estoy emocionada porque trabajamos mucho con el equipo y ha sido una semana muy intensa, entonces... Estoy muy agradecida con todos ustedes, con la Academia, por darme la oportunidad. Es algo que soñé toda mi vida y quiero agradecerles por el amor, a mis fans también que están ahí siempre bancándome, a mi equipo incondicional y gracias por el espacio. Es un sueño cumplido. Muchas gracias.
Sí, gràcies, gràcies. El tuit viral que van fer aquests mitjans que estaven allà esperant com voltors. Això passava a mitjans de novembre. I aquí, dia important, va ser on vam conèixer el nostre amic argentí Juan Echegoyen, de Ràdio Mitre.
És que... Topo persones que he conegut el 2024.
El senyor que parla lent, però que se l'entén
perfectament. Emparadinyes, aquells silencis que ho diuen tot. Va ser el primer periodista que va anunciar que l'Emili havia deixat en Duki. Decisió duríssima. I que ja feia temps que la cosa anava malament i que aquesta infidelitat només havia estat la gota que havia fet vessar el got.
Me cuentan desde el exterior, desde el círculo íntimo de Emília Mernes.
Aguanta, aguanta.
Que ella, y atención con esto, tomó la decisión de separarse de Duki en las últimas horas, tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Y hoy, y esto va también para todos, ¿no? Pero sobre todo para los fans de Emilia y de Duki. Hoy no hay vuelta atrás.
No us enrigueu, eh? Professional on te'ls hi hagi. Tant de bo prenguéssim una mica més d'en Juan, que nosaltres anem accelerats com un coet.
Escolta, ni un silenci.
Que per mi és una gran influència, jo he intentat practicar-ho.
Ho has provat algun dia?
No aguanto tant, perquè ell té una
potència. Sí, se't nota, que estàs fent algun canvi. El que no ens esperava més que, pocs dies d'aquest episodi traumàtic, se'ls veuria junts de nou. Estic parlant d'aquelles fotos terribles, perquè no hi ha altra manera de descriure-les, de la parella, de l'Emilia en Duki, en un restaurant de Miami amb tots els treballadors.
Hòstia,
una cosa tan forçada que no encaixava per enlloc, fins i tot amb els outfits, amb els modelets triats. És que la cosa semblava un quadre de Picasso. Allò ens va descol·locar, perquè no ens encaixava la ruptura traumàtica amb banyes incloses en fer un dineret de tranquis al cap de pocs dies. Però bé, novament, el nostre amic Juan de Ràdio Mitre ens va explicar que allò era una estratègia comercial, presumptament, que no havien tornat ni res semblant, però que públicament havien de fer el paperot i fer veure que seguien junts perquè hi havia molta plata en joc.
Emilia i Duki no van a confirmar la separació porque ellos para la opinión pública siguen siendo pareja. Es más, les voy a decir un término que a mí me daban. Es indispensable que Duki y Emilia sigan siendo pareja por la cantidad de plata que hay en el medio.
I en Juan per això insistia molt en dues idees. La primera és que hi havia hagut més infidelitats, no només la d'aquesta fan que va fer-ho públic, i que ell personalment ho sabia, i dos, que el fet que l'Emilia i en Duki ho haguessin deixat no volia dir que no tornessin al cap d'un mes, perquè, tot i la ruptura, se seguien estimant moltíssim, allà sí que hi havia amor, i que tothom sap que on hi va haver foc, que hi queden.
Ho va dir la Maya Romero.
Sí, un cenizas. Que viu de Déu.
Hombre, i tant, moltes brases. Sí. Total, que el següent capítol d'aquesta història va arribar el mes de desembre, quan en Duki, per sorpresa de tothom, d'aquest programa sobretot, va visitar La Revuelta.
Y ahora que estoy por pisar los 30 años, sí. La crisis esa de la nostalgia previa de los 30, exacto, que te das cuenta que no podés seguir siendo un niño.
¿Cuándo lo...?
Hace 20 años tendría que haber dejado de ser un niño, no puedo más.
Exacto. ¿Cuándo lo cumples?
En 2 años, 24 de junio.
Ah, bueno, te quedan 2 años de veinteañero.
Sí, los voy a disfrutar.
¿Qué tienes pensado?
Ver mucho Dragon Ball Z.
El pilo de saco lo dejo en partícula. Tiro pa' atrás como la cutícula. La de mi vida cualquiera es ridícula. Me voy pa' España a romper la
pena. I aquí també va ser quan, sorprenentment, tots ens van trobar, de sobte, sense esperar-ho, al bus de fans d'en Duki.
Ens va encantar
en Duki. Ens va encantar, menys la Juliana, que ja feia temps que seia a primera fila.
En aquell
seient amb el micro. Amb el micro dinamitzant.
Però tu i jo, Marta, vam entrar directament amb en Duki, que se'ns va guanyar amb una entrevista.
Ens va caure genial, va ser simpàtic, va ser talentós, va ser divertit, espontani, va parlar de Bola de Drac i vam entendre possibles motius pels quals l'Emília li podria haver donat una nova oportunitat i el benefici del dubte. És veritat que no van emetre al programa la pregunta típica del sexe ni dels diners i ens vam quedar amb la incògnita de saber com li havia anat el mes, perquè segur que ens hauria donat alguna pista que a nosaltres ens hauria alimentat setmanes totalment i setmanes. Però bé, aquest és una mica el resum del que sabíem fins ara. Teníem la carpeta oblidada en un calaix i avui portem material per actualitzar-la.
Aviam.
I el que us podem dir és que en aquest darrer mes en Duki i l'Emília s'han deixat veure junts públicament. Ell l'ha acompanyat de gira a ell en alguns dels seus shows, com per exemple a l'Uruguai, i hi ha vídeos d'ells a l'aeroport fent-se fotos amb fans que els estaven esperant.
Llàstima, tant de bo ser ells. Jo podria ser ells perquè ja sabeu que sóc gairebé uruguaiana.
Ah, ho sap tothom. Tot això no tindria per què contradir la informació d'en Juan, que diu que han de seguir fent veure que estan junts pels diners.
Correcte.
Tot això podria encaixar perfectament igualment. Però, clar, la notícia més fresca que tenim és que ara mateix estan junts de vacances al Brasil.
Quina enveja!
Unes vacances absolutament necessàries, molt intensos. L'Emília no ha parat de voltar i cantar en el marc de la seva gira i, per tant, ha arribat el moment de descansar. I ella ha publicat al seu Instagram un carrusel amb imatges de les seves vacances on ensenya, 1, que s'ha tallat els cabells moltíssim.
Una persona deia al TikTok que no és que se'ls hagi tallat, sinó que normalment porta extensions.
Ah, però bé, que se les hagi
tret.
Que se les hagi tret és un gran canvi de look, eh?
Està molt mona, eh?
I tots tenim una teoria amb això de la salut capilar.
Sí.
Home.
I l'aparença dels cabells.
Sobretot si et tenyeixes de color vermell. Això no falla, li va passar a la Shakira, a l'Aitana, a la Dua Lipa.
Tu t'has tenyit morena, ara?
Sí. Però
que vagi
qui?
De casa.
Tot bé.
Qui s'ha tenyit?
No, tu, la Juliana.
Jo m'he tenyit morena.
No.
Perquè és vermell que t'has de tenyir, Gordi.
Sí.
Ah, val, passa.
Els canvis de look per això dels cabells també et diuen alguna cosa de com estem, eh, internament. Però bé, l'Emília ens ha ensenyat també que ha viatjat amb amigues i amics i en una de les fotos hi surt també en Duki. No és cap foto romàntica. De fet, que algú em corregeixi si m'equivoco, jo diria que encara no se'ls ha vist petonejant-se en públic des que va saltar tot pels aires. Però sí que és la primera imatge que l'Emília penja de la que suposem que és la seva parella al seu Instagram des del mes d'octubre, que és quan van fer promo d'aquesta cançó que sonava abans, Novio Gangsta, aquesta cançó que li havia dedicat ella d'amor absolut, amb un videoclip on, lògicament, ell hi sortia. Com és aquesta foto que ha penjat ara l'Emília? Bé, per mi, poc sucosa i amb poc marge per interpretar com estan ells dos. Es veu en Duki assegut en aquest resort on estaven, mig d'esquena, amb samarreta de tirants negra, fent volar una pilota de bàsquet. Això és tot. És que no hi ha més. No hi ha més.
Clar, és fluixet, eh?
És
per pensar
fluixet,
que són parella de nou.
Però és molt de nòvios també penjar una foto de només la teva parella fent alguna cosa. També
només el fet de penjar-lo ja vol dir
em posaré
coses.
Una mica dura, però no és una escapada romàntica només, perquè també hi ha molts amics en aquesta casa.
Clar.
I no sabem si en Duki s'hi va apuntar des del principi, si va dir, bueno, et faré una visiteta i estaré uns dies només. No acabem de saber què està passant, però que públicament volen demostrar alguna cosa, això està claríssim. No sé què dir-vos, haurem de seguir pendents d'aquest parell els propers dies per anar veient, intuint què està passant.
Investigarem, família.
Sí. Això no quedarà aquí.
Mm-hmm.
Anem cap a Itàlia, va bé, no? Sí, aquesta hora.
Perfecto.
Fins a Itàlia, a part tu ja domines l'idioma.
No, jo sono italiano.
Ens pots ajudar a comunicar-nos amb la gent. Bé, dies bastant mogudets a Can Ferragni.
Hòstia.
Ara amb una polèmica que acusa l'influencer d'haver robat una foto i publicar-la com si fos seva. Que no entenc per què ha fet això, però intentarem descobrir-ho ara mateix. Tot això, no oblidem, mentre la Chiara segueix gestionant amb els seus advocats un divorci que havia de ser una cosa amigable i de bones, i que bé, pel que sabem, estan amb jutjats i amb advocats pel mig.
Amb el raper...
Amb el raper Fedez,
que per cert també està tenint problemes legals per altra banda amb un company seu amb qui compartien un podcast perquè no estaven ben bé d'acord amb com havia de ser la gestió del programa. I et diré que la Chiara encara està molt ressentida de tota la qüestió del panetone, eh? Vull dir, de tot aquell tema de que havia de donar els diners a uns nens malalts.
Ara farà un any, d'això, eh?
Però vull dir que aquesta polèmica serà de les que recordarà,
segur.
I totalment. Això encara la persegueix molt, i ella no s'ho posa fàcil.
Les factures amb advocats d'aquests últims mesos deu ser increïble,
sí,
increïble.
Sí. Els nens al final hauran d'anar a la pública, aquest ritme.
No ho sé. Què és el que ha passat ara exactament? Dimarts al vespre, la Chiara publica un carrusel de fotos a Instagram, amb una mica de tot, que és una cosa que es veu que ja fa habitualment, jo perquè no la segueixo.
Has de fer-ho, va molt bé per aprendre
italià. No, ara ja l'he seguit.
Molt de Milà, però...
I, sí. Ha penjat en aquest carrusel fotos de quan era petita, d'un lavabo amb tot d'encens, del seu cabell al natural, diu, però una d'aquestes imatges ha cridat l'atenció de molts seguidors. És una foto on aparentment se la veu d'esquena, amb un gorro, amb una jaqueta de pell i un bolso vermell, i a coll hi porta la seva filla Vitòria, que també porta un gorro, aquest en forma de maduixa, i les dues se les veu passejant per un carrer de París. I aquí ve el tema. Aquí ve el drama, perquè aquesta foto...
No són elles!
És falsa.
Què?
És a dir, és una foto de veritat, però no són elles. En realitat és una captura d'un vídeo que va penjar a TikTok una influencer francesa que es diu Iris de Richmond.
I, de fet, si t'hi fixes, fins i tot a la captura que ha penjat ella, és tan cutre la Chiara que hi veus una mica de part del perfil, de la foto de perfil del TikTok de la noia que ho ha penjat.
Vull dir que amb el nom d'usuari gairebé,
exacte,
no? Que se li veu.
O sigui, està molt mal fet. La pobra Chiara Ferragni se'ns ha descontrolat.
Però l'està persona... És a dir... No l'esmenta, no la cita, no l'etiqueta.
No l'ha citat, per tant, s'entén que l'ha robat i s'intenta fer passar per ella, jo crec, d'alguna manera.
A veure, tu també pots penjar al teu Instagram coses que són inspiració, no? Noies de Pinterest.
Es feia molt abans.
Però llavors potser ho has de dir, és veritat que pots fer servir una foto que no sigui tan confusa, perquè aquesta foto, aquesta captura realment sembla la Chiara Ferragni pels cabells, pel modelet que porta la nena.
I el fet que sigui d'esquena... És fàcilment...
No entenc la intenció al darrere d'això.
Doncs bé, qui tampoc en tenia la intenció és el nostre estimadíssim periodista del cor, Javier de Hoyos, que també s'ha fet les mateixes preguntes que nosaltres.
L'hauríem de trucar un dia.
Un dia l'hem de trucar perquè és molt interessant.
Ell no sap que estem parlant d'ell tot el dia.
Jo crec que sí que ho sap.
Ho sap?
Jo crec que li
deu haver arribat, espero que sí.
Segur que li ha arribat.
Hem d'enviar un torró, o alguna
cosa. És de Sant Andreu.
Sí, perquè és que l'estem... Sí, bueno, una panera, encara en queden.
Sí, un detallet. Li enviarem alguna cosa.
A mi m'encanta, a més Cantàbria,
Alguna cosa l'enviarem. Doncs atenció, perquè en Javier ha fet una cosa que és molt de periodista, que és anar a buscar la font de la notícia i ha intentat contactar amb ella, amb la influencer, per veure com ho ha viscut i com ho porta. I el més fort de tot és que ella li ha contestat per missatge de text. Ella ens explica quina ha estat la conversa.
He estado con esta influencer y me dice: hola, Javier, encantada de conocerte. Yo lo primero que quiero decir es que no me di cuenta de que Chiara había subido esas imágenes porque no me había etiquetado. Fueron algunos de los followers que se dieron cuenta de que esas imágenes eran mías y me etiquetaron en la publicación. Yo no soy una famosa instagramer ni tiktoker. Yo subo vídeos bonitos y imágenes con mi hija. No estoy realmente segura de lo que pretendía hacer Chiara Ferragni al publicar esa imagen. ¿Ella quería hacer creerles a sus seguidores que esa era ella? Quitando este hecho, a mí me alegra ser inspiración para alguien tan famoso como ella. Yo estoy emocionada de que un pequeño creador como yo pues pueda tener tanta importancia y que a la gente le llame la atención. Yo ahora me he enterado de que ha estado en problemas últimamente y que este post era una redención, así que yo espero que el 2025 sirva de renovación para ella.
Això és el missatge de resposta d'aquesta influencer.
De la noia que ha penjat originalment el vídeo. Exacte. Jo pensava que la Chiara havia respost. Perdona'm, tinc alguns...
No, jo crec que la Chiara no sé si respondria en Javi de Hoyos.
No. A mi m'estranyava, per això.
Directament mal marxat.
Però no, no, dic, aneu per castellà perquè ve molt per aquí, eh?
Sí, si no, ja se sap que...
Sí, la no, fina
allà,
línia.
Allà parlen molt, eh? Castellà, és veritat, l'aprenen bastant.
I, de fet, et diuen que és millor que no els hi parlis en anglès, que és millor que tu et mantinguis amb la teva llengua i ells en la seva.
Que estareu més a prop així,
ja us trobareu,
que no
pas. Ja us trobareu.
Sí, hi haurà ja mig camí.
El post de la Chiara anava acompanyat d'un text que no sé com l'interpreteu vosaltres, que diu... Que les guerres que vau lluitar en el passat siguin les victòries que celebreu en el futur.
Ja va així, normalment amb les guerres, no?
Que les guerres que vau lluitar sempre... en el passat siguin les victòries
bueno,
que
si
celebreu
guanyes,
en
clar,
el
de la... és una derrota.
Vol dir tant de bo guanyem la guerra, no? La guerra contra Fede.
Clar, jo ho interpreto així. Bé, després de tot el show, la Chiara sí que ha etiquetat a l'Iris i ha deixat el post publicat, no l'ha retirat, per tant, ha intentat reconduir una mica la situació.
Sí, no s'acaba aquesta foto, sí, però no s'acaba d'entendre aquest recull d'imatges random.
Jo no l'entenc. Vosaltres, que la coneixeu més,
no,
no
la
sé si
gaire,
trobeu
tampoc
alguna explicació, però la veritat és que... Bé, la cosa ha acabat així. En 3 minuts arribem a 3 quarts d'una del migdia. Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pendons.
Com anem?
Hola,
molt
guapo.
Bé, com va?
Molt bé.
Sí. Avui sí que podràs parlar.
Sí, avui a temps. De parlar del joc de cartes, de la revuelta...
Avui ens han escrit el 677-27-1058 al WhatsApp del programa reclamant que feia molt que no parlàvem de joc de cartes.
Avui
per tant, Marc Andreu,
molt
bona
bé.
Feina.
Que va ser bèstia l'últim capítol.
Home,
que es va emetre.
Sí, és d'aquells que hi ha personatge
no?
De reality.
Molt bé.
Molt bé, doncs fem una pausa i de seguida parlem de tot això.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio.
Tres quarts tocats d'una del migdia. A veure, Marc Andreu, hem de parlar de joc de cartes, de la revuelta, què més?
Si no arribarem a tot, si comencem a fer el sumari.
Ah, Masterchef també, perquè hi va sortir una de les nostres famoses.
Masterchef Junior, concretem-ho. Primer comencem amb joc de cartes, que és el més recent, aquest dimecres, com sempre, m'arriba entre les nostres cases i aquest concurs de televisió que funciona moltíssim. Aquesta setmana buscaven la millor restauradora de la Catalunya central i, com sempre, 17% de share, 325.000 espectadors, sempre està en forma. El Marc va ser un gran capítol perquè vam tenir una de les restauradores que era d'aquesta actitud punyent, saps? Que li agrada molt criticar. I no que la critiquin a ella, que després funciona moltíssim.
Una mica tòxica i tot, gairebé.
Ja veureu que hi ha uns comentaris molt fora de lloc i crec que sobrepassa. Us presento, ella és la Fina, i us he fet un resum una mica de com critica en només un dels àpats, tot el recopilat.
El gazpacho té vinagre. El xai no és a la brasa. No, allò no és una brasa. El carbassó està totalment cru.
I el farcit?
També està cru.
Aspre.
Ets exigent, Fina. Aquesta noia crec que no en té ni puta idea de lo que és tenir un negoci, suar-lo i pujar-lo i mantenir-lo durant un anys al temps. O sigui, això és exigència pura i dura.
Només li diu, ets exigent, perquè realment és el que s'ha vist a la taula.
Fantàstica. Jo l'estimo, estic al seu equip.
En el total, ja dient, no en té ni puta idea.
Ets un misògin, estàs en contra de les dones fortes. A mi, jo al seu equip.
Tu,
una bona malvada funciona molt.
És això.
A mi m'encanta. Els jocs de cartes estan descobrint que les malvades i els malbats
funcionen moltíssim.
Escolta, molt bé,
I la malvada normalment es reivindica per alguna cosa, quan es queixa alguna cosa ja,
No, però és que sí que és veritat que té uns comportaments amb la resta de concursants que són molt fora de lloc. Està molt bé aquest clip, però després sí, realment contraataca massa i no veu els seus problemes.
Perdona,
també,
hem de diferenciar, eh? O sigui, una cosa és ser bully i l'altra cosa és estàs participant en un concurs i ets dura perquè toca ser dura.
Sí, però diu algunes coses, per exemple, arribem al moment de la confrontació, d'acord? La Fina té l'ull posat a l'Anna, una pobra... Bueno, no. Una restauradora que té una creperia a Manresa.
Hòstia, la pobra Anna, com rebrà.
I la considera la seva enemiga principal durant tot l'episodi.
I la Blancaneus, vale.
Bueno, perquè es deu veure amenaçada per les creps, no?
No m'estranya.
Però si ataca tan fort la Fina...
No, a ella li costa molt el tema de les creps, no les entén tampoc. Com diu que és un berenar, no pot ser una cosa que es pugui menjar per dinar. Vull dir, imaginem-nos ja aquest personatge. A la confrontació, la Fina li diu això a l'Anna.
Un 5 amb 3.
5 amb 3. Ve d'un 6 i dos 5s. Fina i Mercè, vosaltres sou les del 5.
Jo ho vaig dir l'altre dia, ho torno a repetir. No és un tipus de cuina que a mi m'agradi.
En aquest programa estem buscant la millor restauradora de la Catalunya central. Creieu que l'Anna és una candidata prou potent? És restauradora, Fina?
Crec que no. És molt bona, tia, però crec que no. Per fer això, no. Jo sempre sóc així de sincera, sempre. I això pensa que m'ha costat, a vegades, pues, que la gent se m'ofengui molt.
Ella diferencia l'obra de l'autor.
Sí, no, 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 no. Mare, escolta,
jo no ho he vist tan controversial,
una persona
baby.
Que té un restaurant i està cuinant i, sincerament, és restauradora, no li pots anar a dir la cara, tu no ets restauradora, que estàs participant en un concurs
però
de cuina.
Però és que és un concurs de cuina on pots dir la teva opinió i on, de fet, la gràcia també és ser una mica dura si consideres que és necessari.
Com es
si
la Fina pensa, a mi m'agrada aquest xou,
si
clar.
Si la Fina pensa que fer una crep no és el mateix que fer una fricandó, ho pot dir.
El problema
i
que...
et diré, estaré d'acord.
No, sí, ja ho veig. Que és...
No ets de fer creps, tu?
Ets molt finera.
Jo però, de fer creps, no és la mateixa dificultat, però aquí és una mica el que diem sempre, que és la selecció de restaurants, no? Que de vegades fan competir un restaurant no, sí que és veritat, en una categoria que no és justa.
Hauríem d'haver fet la millor crep de la Catalunya Central.
Sí, i les vull totes. M'encantaria tastar-les totes.
Em sembla un gran capítol.
Són molt de crep.
A mi
també
no s'ha fet, crep.
Sí, que però potser costa molt, eh? Cada cop costa més trobar restaurants, però això és molta... veritat.
Ah, doncs fem una crida a la gent, no?
De fet, si voleu, si teniu un restaurant que vol participar, podeu entrar al web de 3CAT, que allà us podeu apuntar i podeu guanyar 15.000 euros.
Acabes
d'obrir ara la convocatòria.
No, està oberta. És que saps què passa? Vale. Jo vull que la gent participi, perquè a cada publicitat de Joc de Cartes ens apareix el Marc Ribas allà esmolant ganivets i dient si voleu participar, apunteu-vos. Si la gent s'apunta, ja no sortirà més aquesta publicitat.
És que ja
veure com esmola ganivets.
És que potser la gent té por, també, de sortir escaldat, sí.
És que jo crec que depèn de com ho diem sempre, participar a Joc de Cartes és més tirar-se pedres a la teulada que no res.
Tot i que també hem parlat amb molts restaurants que algunes vegades han sortit escaldats dels programes i l'endemà tenien una allau de peticions i de reserves que era brutal.
I perdona, la de vegades que has anat a un restaurant amb el plus de saber que ha guanyat Joc de Cartes. Jo això ho he fet. Jo he anat més al restaurant
i cap, encara,
mirem
per,
aquesta
de
rosseria del Delta de l'Ebre que va guanyar. Jo
porta ja la perica.
I hi ha restaurants que posen la foto del Marc Ribas a la carta. Jo n'he vist. En plan, aquí ha vingut a menjar el Marc Ribas.
És de meravella.
I també passa, hi ha un problema, que quan ets la dolenta, després passa allò de que en les ressenyes de Google...
A les ressenyes de Google et puntuen malament sense haver vingut.
De forma injusta, exacte.
I això no es pot fer.
I això va passar ahir amb la Fina i molta gent va començar a
el restaurant, deixem el de mira.
Està a Igualada, ara t'ho dic perquè no el tinc
apuntat. Ara la Clara ens ho
resumirà. Jo li deixaré un comentari positiu.
I vaig
Fina,
a mirar què ha dit la gent.
Com és molt dura la Fina, però a la vegada també et dona moments com que el seu ego es rebaixa una mica al veure que no sempre té raó.
Gazpacho de remolatxa amb pesto de nous.
Notes que porta crema d'ell?
Ostres, jo no l'hi noto. No tinc un superpaladar, però...
Bueno,
no,
i tu? I que em porta. És molta crema de llet per un tubo.
Només volia comentar-vos que la crema no porta lactis. Porta fonoll, porta poma, però lactis no en porta.
Val.
Vale?
La pastanaga no porta lactis.
No.
No.
Era vegà, no m'he fixat si era vegà.
No, jo no menjo vegà, no.
No, menjar vegà mengem tot.
No.
Tothom menja vegà.
Jo menjo ulls, menjo de tot, jo no.
Jo també menjo de tot, però menjar vegà també.
A mi aquesta moda no m'ha arribat, no. Jo menjo normal.
El menjar vegà no és normal. Uau, és que clar...
Ai, que aquí ens enganxarem, potser, eh?
Entenc que hi ha una de les noies que és vegana.
Sí.
Algú li pot dir que no és només una moda, també, no? Un estil de vida.
És aquest personatge de reality que dona molt joc, perquè, per una banda, se'n sent molt ràpid i després...
Jo no necessito estar en contra ni a favor. Jo, si estic a favor d'algú, és de la diversió i el show. Per tant, que digui les bestieses que li dongui la gana de dir.
Ja.
Doncs...
Ara, aquí ets sorprès, no ens ho esperàvem.
Correcte, el restaurant de la Igualada. I és una cafeteria, també? Cafeteria Aqua d'Igualada.
Us voleu l'espoil? Suposo que no mirareu
aquest
tapis.
Fa moltíssim que no vaig a Igualada, eh?
Sí, ha d'anar.
Hòstia, pues és que fa molt.
Doncs mira, va guanyar Joc de Cartes, la Fina.
Ah, bona estona! Ah!
Fina! Potser podries anar-hi a menjar i ja que t'agrada tan poc les creps i tant el fricandó, perquè crec que en tenia la carta.
No ho descartem. El fricandó m'és absolutament igual.
Jo prefereixo una bona crep,
jo també prefereixo una crep.
Té un 4 a Google.
La Marta Montaner no hi va.
No, sí. 4 ja hi vas, Marta.
Sí que hi aniré, sí que hi aniré.
A veure, alguna opinió?
Mira, l'últim que ha fet una opinió és fa 2 mesos, l'Aleix Vendrell. Diu, realment hem menjat molt bé, la veritat és que tant el menjar, però sobretot el servei, han estat excel·lents. Sens dubte, vindrem més sovint. Per cert, molt recomanable el servei que dona el Vespa.
No crec que sigui l'últim. Està sortint
ara. Surten els més...
Has de posar més recents.
Mireu la...
Sí, és que en Roger està començant amb això de les ressenyes.
No sé si recreeu-la.
Jo soc molt bona, és el meu tall de cul al Google Maps.
Perdona, tenia raó, Marc Andreu, perquè té males ressenyes d'ahir de gent que no hi ha anat.
Sí, és el que sol passar.
Mai aniria a menjar a un lloc on la propietària és tan mala persona. Si la tele és capaç de tractar així la gent...
Mai aniria. És espires, saps? És a dir, això no ha passat.
Google no t'hauria de deixar comentar si no hi has estat.
Però dubto que hi hagi un senyor a Google que estigui revisant...
GPT, potser podria veure...
La xata GPT.
En Kilian Soria Mateo...
La xata no ho fa bé, ara, jo estic molt disgustat amb la xata.
Li ha posat una estrella, diu, terrible.
Ostres.
Ahir, no sé si van ahir a menjar, però té pinta que va veure la tele.
Però tot i així animem a la gent a que participi, perquè volem més episodis de Joc de Cartes.
I sobretot animem a la gent a no ser imbècil i, per tant, a no comentar a restaurants on no han anat, només per aquest vist a la tele, perquè pots contribuir molt negativament en aquell negoci.
En comptes de les ressenyes a Google, obriu un fòrum d'aquests en una d'aquestes webs i comenteu allà.
O escriviu una llibreta a casa.
O feu un tuit, sí.
Escolta'm, parlem d'en Broncano un moment.
Sí, perquè just dimarts es va fer el primer episodi de l'any de la Revuelta, després de que el Broncano i la Lala Chus presentessin les campanades, que per cert no sé per què no vam comentar res, però la Televisió Espanyola ho va petar.
Perquè vam gravar el programa del dia 2.
No, estava gravat. Què dieu? Doncs res, va tenir un 33,1% de quota, un 5.600.000 espectadors, i després va venir la Pedroche amb 5.500.000 espectadors. El primer programa de l'any, com ja havíem pactat...
Però això vol dir... que si hi ha 40 milions d'espanyols... On eren els altres? Només 10 milions de persones? Ah, bueno, clar, hi ha les teles regionals i tal, no?
Clar. Uf, ara no ens posarem a fer els càlculs.
Però mira tothom la tele en aquell moment. Tothom.
Això és cosa nostra.
Clar, però també hi ha molta gent que s'ajunta a les cases per Cap d'Any, llavors potser no computen, no? Sí, no sé com es computa.
No, i que també, molt pocs, però també hi ha les altres televisions, que no hi penso ara, però vull dir, vas sumant els altres percents.
Que sumes totes les petitones
i també hi ha gent que ho estarà mirant a Televisió Andalusia.
Hi ha gent que se'n va dormir abans de les 12, que també existeix.
La tele, clar. Sí. A veure, com
hi ha gent que ho va escoltar a Catalunya Ràdio. Clar, i ho van fer genial.
Estava petada la gent, Catalunya Ràdio. Com ha anat el primer programa de l'any?
Doncs el primer programa de l'any va estar molt bé perquè la convidada estrella va ser Belén Esteban, que havia promès que si guanyaven les campanades aniria allà i va fer show, sobretot perquè va fer la pregunta clàssica a Broncano.
Home.
A ver que estoy deseando hacérsela porque el cabronazo me la hace siempre. ¿Cuánto has follado en la última semana?
Toma.
¿La última semana? A ver, en Nochevieja, la primera vez a las 12 y 10 de Nochevieja o así, más o menos.
Sí. Mentira. David, yo creo que follaste cuando llegaste a casa.
No, ya, es que de noche no hay que follar. En cambio, o sea...
¿Follaste o no follaste?
¿Cuándo? O sea, sí.
Durante... ¿Esta semana?
Esta semana sí, claro, por supuesto.
¿Cuántas veces?
Claro. No sé, 7 veces, 8.
¡Anda!
I es parteix la caixa. Va.
I també li va preguntar a la de Chus,
Ara, mi Lala.
Yo esta semana...
¿Cómo te ha ido esta semana?
Esta semana ha ido bien porque tenía que desfogar, tenía que pensar en otras cosas.
Mucha atención, claro.
Y entonces había que liberar. 7-8.
Però com hi van, no?
Estic escandalitzada.
Home,
la
7
gent...
o 8 és més d'un al dia, gairebé.
En aquest programa no fem 7 o 8 tots junts.
No, ai,
no. En l'últim any,
No, no. Sort d'en Roger, que remunta.
Sí, perquè, vamos.
Li estan anant molt bé la Belén Esteban sortit a la Televisió Espanyola perquè ara comencen a publicar mitjans com el Lectures, que és molt possible que tinguin un programa del cor a la franja de tarda. Justament coincideix que s'ha anunciat que acaba una temporada la sèrie que estaven fent a les tardes i queda un bloc lliure.
Ella i la Patiño.
I que podrien tenir un programa les dues juntes, la Maria Patiño i la Belén Esteban, del cor, a les tardes.
I el que s'ha confirmat...
I TV3 no s'anima a tenir un programa...
Tenim la Selva,
del
ara
cor,
mateix.
Dic.
Ah, no ho sé. No ho sé.
La Laura Fau ho ha provat moltes vegades.
El que t'anava a dir és que en Marc Giró ara passa a Televisió Espanyola, no?
Passa de metres a la 2, que ja ho feien en castellà, a Televisió Espanyola.
A Televisió Espanyola després de la Revuelta, no?
Correcte. A les 11 de la nit veurem el Marc
Un cop a la setmana,
Giró.
És això?
Sí, és un late night d'un cop a la setmana.
Que si va molt bé, vols dir que no el posaran cada dia?
Però que ja tenen la revuelta, també.
No, com un late-late.
Ja hi ha un late-late. Clar, clar. Podria passar.
Però després què passaria a Masterchef, que aniria a la una de la matinada? És que és insostenible.
No pot ser que tot vagi tan bé, eh?
Bueno, estan en un moment meravellós, daurat, televisió espanyola.
I això que fa uns anys estaven enfonsats, eh?
Fa un any i mig.
Els que van lluitar per Broncano es poden posar una medalla.
És veritat, eh?
Impressionant.
Aquell moment de tanta dimissió, te'n recordes? Sí, sí, sí. Quin serial tan gros.
Ho vam seguir aquí. Masterchef, ho parlem una altra hora, Marc Andreu.
Potser serà participant al Celebrity, perquè jo ja crec que comença a haver-hi cosetes amb ella, eh?
Ah, estava tot pactat. Ja t'entenc.
Demà hi tornem, a partir de les 12. Que vagi
demà?
Molt bé.
No, demà és cap de setmana.
Dilluns, demà juga l'Espanyol.